Fem salut amb el Parc Taulí.
Un 2% de la població mundial neix sense olfacte, però la pèrdua d'aquest sentit s'ha convertit en una de les seqüeles de la Covid-19 menys valorades. A Taulí s'està desenvolupant un programa integral de rehabilitació olfactiva. Té una durada de 8 setmanes. Avui en parlem amb les doctores Aina Sansa i Alda Carmesín. Molt bon dia.
Bon dia.
I també amb l'Elios Juste, ell és professional d'infermeria, que també participa en aquest programa. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix exactament aquest programa de rehabilitació? Va, qui m'ho explica. Elios.
Aquest programa de rehabilitació olfactiva i de gustometria lo que consisteix és en aquests pacients que tenen una alteració de l'olfacte, bé que no tenen olfacte, que es diu anòsmia, o bé que tenen hipòsmia, és a dir, una disminució de l'olfacte, a través de la rehabilitació, com el seu propi nom indica, de l'exercici, de la repetició i tal, millorar el seu nivell d'olfacte el que tinguin. A partir d'ahí també és molt important, a part d'aquest aprenentatge i aquesta rehabilitació i repetició, és sobretot l'integrar-ho dintre de la seva hàbits, ¿vale? En quan el fet de que en la seva vida diària això li permeti i millori la seva qualitat de vida en lo que l'olfacte, encara que és un sentit que probablement està una miqueta, donem més importància a la vista, donem més importància a l'oïda, inclús al tacte, pues l'olfacte afecta d'una forma important i només quan no es té és quan realment es nota aquest dèficit.
Quin tipus d'exercicis es fan durant aquesta rehabilitació?
Nosaltres fent el programa de rehabilitació consisteix de 8 sessions, ¿vale? En el que els pacients fem 4 sessions que són de tipus grupal, en el que els pacients interactuen i fem exercicis, i unes altres 4 sessions que són individuals. El grup normalment, el número idoni que nosaltres hem trobat és de 4 pacients, i aquest exercici personalitzat sobretot són dirigits al dèficit d'olors que tingui cada pacient. Los olors no són escollits a l'azar, sinó que a través de la doctora Cardesín té una àmplia experiència en el tema d'alteració de l'olfacte, pues aquestes olors són escollides i llavors el que fem és exercicis en el qual a través d'olis i cremes essencials els pacients van fent aquests exercicis i també amb imatges, també ho fem exercicis de li donem un olor amb tiretes aquestes com de cartró com les de les perfumeries. Mm-hmm. Pues li donen i llavors li dic això és, i m'ha de dir si és veritat o fals, fem parelles i posem diferents olors i ho han de reconèixer, i sobretot una d'altra de les coses que fem és que el que nosaltres li diem que fan deures a casa. Què és deures a casa? Pues que aquests exercicis tenim per 4 setmanes un kit de 6 olors i per les altres 4 setmanes otro kit d'un altre 6 olors diferent també escollits, i el pacient té que fer com si fos un tractament, i sobretot amb la finalitat de que adquereixi aquest hàbit, té que fer exercicis 3 vegades al dia, durant un minut, 2-5 minuts, no més que dediqui, i amb això, de mica en mica, anar integrant el fer que qualsevol cosa que facin, si fan el dinar, doncs abans olorar, si es mengen una maduixa, doncs abans de menjar-se l'olorar, i anar fent que és la millor rehabilitació, i en aquest moment és, com a tractament, és el millor que hi ha, que en el moment no hi ha res més. I aquesta personalització, és a dir, tenim el millor de cada casa. El grupal, en el sentit que la interacció entre elles, que es comenten, entre les pacients, i després la personalització, que individualment pues, també no és el mateix, ¿vale? El personalitzar-ho a aquest nivell.
Què us expliquen els participants en aquest programa? Quan comencen a notar ells la millora?
A ver, la verdad es que nos hemos encontrado un poquito de todo. Tenemos que decir que la experiencia ha sido muy satisfactoria, tanto para ellos como yo creo que para el equipo que lo estamos haciendo. Muchos vienen un poco reticentes porque el olfato ahora, las alteraciones del olfato se han visualizado ahora porque ha habido mucha más prevalencia con el COVID, pero es una patología que ya existe y que estaba un poco abandonada, ¿no? Entonces ahora pues tenemos un poco más de recursos, hemos tenido la posibilidad de hacer estas cosas, y vienen un poco reticentes porque hasta ahora todo el mundo les ha había dicho que poco se podía hacer. Hay gente que lleva una trayectoria ya larga, o sea, no, el COVID, pensar que ha pasado igual 2 o 3 años y que ya vienen con esa alteración. Entonces, no es una cosa, es una carrera de fondo, no es una cosa que en una semana recuperen el olfato, pero no solo les enseñamos la técnica, ¿no? Para hacer la rehabilitación es muy completa, no solo es la técnica de ir haciendo olores y la repetición continua, sino que también les damos muchas más herramientas que ellas pueden utilizar en su calidad de vida, estimular el resto de los sentidos, cosas que van adaptando en su día a día, y entonces a veces no es tanto el resultado objetivo, que también estamos consiguiendo buenos resultados, sino que en general su calidad de vida mejora, cambia, están satisfechas, y yo creo que eso ya a partir de las primeras setmanes totes te l'expliquen.
Perquè aquesta pèrdua de l'olfacte o el fet de no haver tingut aquest sentit mai, com afecta emocionalment una persona?
A ver, hay que decir que pérdidas genéticas, o sea, gente que ya nace con pérdida de olfato, la verdad es que son muy pocos. Y por lo menos en mi experiencia, como ya nunca lo han tenido, se han adaptado a esa situación. Lo que es peor es el haber tenido olfato, pues como la vista, hasta cierto día, y cierto día por determinadas causas, que no solo hay el COVID, hay muchas causas, lo han perdido. Entonces, realmente sí que anímicamente les cambia muchísimo la calidad de vida, pues porque comer ya no es lo mismo, porque una cosa es el olfato, otra el gusto, pero luego el sabor, que es esa mezcla de los dos sentidos.
Claro, están molt interrelacionats.
Exacto, entonces el disfrutar de ir a un restaurante, el cocinar, el no saber, ya ni apetecerles cocinar, porque a lo mejor pues piensan que no sé si le voy a poner sal o si no, el ponerse colonia por las mañanas, o el sentir que a lo mejor hueles a sudor y que no me lo dicen. El miedo a que a lo mejor el gas se lo hayan dejado encendido y también se levantan por la noche. O sea, es vivir con un miedo, con otra serie de preocupaciones o desencantos de cosas, o el dar un paseo por el campo y no tener, ¿no?
La olor també és record, ¿no?
Bueno, la olor desencadena emociones, recuerdos, o sea, es de los sentidos más potentes para desembocar con todo eso. Entonces, todo eso, al final, volvemos a decir, es la calidad de vida y es el día a día. Y emocionalmente, la gente lo lleva, se puede decir que lo lleva mal. Entonces, ahí es donde intentamos ayudar un poco a saber y aprender, no solo a volver a oler, sino a aprender a vivir con todo eso.
¿Des de quan està en marxa aquest programa de rehabilitació?
De moment hem fet 2 grups. El que sí que és veritat és que són grups molt reduïts, que, com bé ha dit l'Helios, s'ha triat aquests grups reduïts per donar una atenció personalitzada, i són 8 setmanes. És a dir, són grups reduïts que tenen una duració relativament llarga. I llavors hem fet dos grups. Llavors, la idea és una miqueta aquesta, de triar pocs pacients, però personalitzats per una mica tenir un bon resultat.
I trieu un perfil molt concret dels pacients que passen per la consulta perquè hi puguin participar?
De moment hem començat amb pacients, com bé has dit, pacients Covid, i llavors sí que és veritat que de tots els pacients que tenen una pèrdua d'olfacte, no tots consulten. És a dir, llavors això és molt important. Hi ha un gran volum de pacients que arrel del Covid o per altres patologies han perdut el contacte, han perdut l'olfacte, però no tots consulten. Llavors, ja en el moment que un consulta per aquesta patologia, ja vol dir que ja està donant una mica importància en aquesta malaltia, que no tothom li dona la mateixa importància. I d'entrada també és veritat que són aquestes 8 sessions que són en un horari laboral, però normalment és un horari d'un dia laboral pel matí, i que requereixen un cert compromís. Són 8 sessions que necessitem que tinguin aquest compromís, perquè si inicies aquesta rehabilitació i la deixes a mitges, estàs perdent, doncs, primer, que no estàs acabant la sessió i estàs triant el lloc a una altra persona. De manera que la manera de seleccionar els pacients, també moltes vegades busquem el compromís i que entenguin què és la rehabilitació, que moltes vegades no és torno a olorar, no. És com dèiem, no? És tornar a aprendre a olorar, agafar-te en altres, no només en l'olfacte, sinó en altres, a la vista, al tacte, i tornar una miqueta
a reeducar, al final, no?
Exacte. És a dir, el que sí que fem és això, abans de convidar la persona, expliquem una miqueta i que sigui això, una persona un compromís i que sàpiga una miqueta les expectatives i a què s'atendrà.
L'Elios explicava que es fa una part que és grupal, l'altra més personalitzada. Com es trien les olors a les quals cadascú doncs, després ha d'identificar?
Nosaltres, en el moment que el pacient ve a la consulta i és diagnosticat per les otorrinos, a partir d'aquí el que fem és fer una prova que es diu una olfatometria i una gustometria, ¿vale? Amb un kit que ja està dissenyat per aquesta activitat de diferents olors. Olors que són olors estàndard, vull dir llimona, qualsevol anís d'aquest tipus, vale? Com a oli essencial o com a crema, com deia abans, i llavors veiem el seu percentatge de dèficit que si el té. Una vegada se selecciona el pacient per entrar en el programa, sempre de les 8 setmanes que abans comentava, fem la setmana abans una olfatometria, una gustometria, i quan acaben també per veure el resultat de l'evolució, que és el que deia la doctora Cardesín, que el resultat és realment és espectacular la millora que fan, no? I com agraeixen aquest programa. Dir també que el fet de ser 8 sessions també ho hem mirat i ho hem meditat, perquè pensa que de les 8 pacients que hem fet fins ara, jo diria que el 90% pràcticament treballa. Vale? Llavors, si tu fas més de 8 sessions, si estan són actius laboralment parlant, no és fàcil fer 12, 16, 20, no? Llavors, això facilita. En el sentit que deia la doctora Sansa de compromís, és compromís perquè tenim una llista d'espera, ¿vale? I a partir d'aquí ho demanem, però després es trobes que si una, per un cas, evidentment, que no pot, et demana recuperar-ho. Al principi comencen, i alguna pacient s'ha dit, no tenia massa esperança, però després diu que sí, no? I aquí lo que fem és això, que les 8 sessions en aquesta duració, que les grupals són de 2 hores i la individual són aproximadament d'una hora, el fet de personalitzar-ho, perquè abans de fer la primera sessió li passem uns tests de personalitat, però des de la perspectiva olfativa, quina importància li dona, com li afecta, en aquest sentit, i les seves preferències de les olors i preferències de famílies, que sigui cítric, que sigui amaderat, tot això. I a partir d'aquí, amb les olors que tenim, és la personalització que es treballen. Clar, i també treballen, evidentment, no té massa sentit que si un pacient, doncs me l'invento, té el formatge, perquè són dues situacions. El pacient primer ho ha de detectar i segon ho ha d'identificar. Una vegada detectat, que ho identifiqui, perquè pot ser que ho detecti que hi ha un olor, però no identifiqui
però no sap
quin olor. ¿Vale? Doncs si el pacient, aquest pacient concretament, el pacient A, resulta que detecta el formatge, no treballarem a reforçar el
perquè
tema.
Perquè ja se suposa que aquella olor ja la té identificada.
Evidentment. Llavors, per això veiem que el grupal, i també és important en aquest de grupal que ja he dit abans de la interacció entre elles, de que comencen i acaben el mateix dia. És a dir, no van a diferents ritmes i l'evolució l'evolucionen les 4 pacients a la vegada, i això també és un punt positiu, de forma que es van potenciant de forma positiva, però sobretot amb el pensament positiu d'això, no? I això és el que estem veient, que realment, inclús, clar, evidentment, com a institució sanitària, al final passem una enquesta de satisfacció, i la enquesta de satisfacció, que no sabem qui ha contestat, evidentment és anònima, però sí que el resultat de la enquesta, pues, diu que estan francament, bueno, extraordinàriament, inclús algunes dient que li agradaria repetir i continuar fent sessions, perquè han trobat una millora.
Parleu en tot moment en femení? Entenc que les participants són totes dones?
A ver, cierto es que la alteración del olfato no es exclusiva de las mujeres, ni muchísimo menos, y tú lees literatura y incluso con el COVID, y tanto hay hombres como mujeres. Nosotros estamos muy sesgados, pero es que al final el prototipo de paciente que más consulta por eso es mujer. Quizá porque le importa más, quizá culturalmente, por su vida diaria, por ciertas cosas, es verdad que igual que el rango de edades, pues igual la gente joven nos consulta menos. Entonces, hay algo más que influye, no quiere decir que no tenga pérdida de olfato, pero realmente hay más mujeres que sí tienen o te expresan esa preocupación y realmente les afecta mucho más en su vida diaria o les cuesta más adaptarse. y son realmente las que más tratamos.
Yo afegiría lo que diu la doctora Cardesín, de que una de las cosas que te explican es aquesta importància que li donen a nivell del cos, de l'olor i tal, és en el moment de cuinar. En el moment de cuinar, el fet de no olorar o si també té alterat, perquè hem de pensar que l'olfacte més el gust és el que ens darà el sabor.
Mm-hmm.
Vale? Llavors, explica molt que clar, la que cuina majoritàriament, si és la dona, pues llavors és aquesta situació, el hàndicap que suposa, no? Que la família, que a vegades hi ha pacients que es manifesten incompreses, vale? Intentem que a lo millor no la primera, perquè seria una miqueta així, dirien, ui, que raro, no? És que quan fem la prova de l'olfacte vingui acompanyada amb algú del seu entorn més proper, perquè quan fem la prova, l'acompanyant sigui conscient de que tenen els ulls tapats i li poso també a l'acompanyant i dius, hòstia, quan posem el vinagre per
clar,
exemple,
que és una olor molt forta,
que és molt forta i li poses a l'acompanyant i hòstia, no? I en canvi la pacient, o el pacient, en aquest cas la pacient, però bueno, fatos fent matos, una altra cosa del programa de rehabilitació,
no
ho identifica o pitjor, ni ho detecta. I a partir d'aquí, no? Pues és aquesta circumstància de que el fet de cuinar expliquen que és un factor predisposant, a part del tema, també una pacient ens comentava la seva obsessió per dutxar-se, per no fer mal a olor, que inclús li va provocar tenir que anar del dermatòleg, perquè es dutxava diverses vegades al dia i això era contraproduent, evidentment, per la seva pell.
Quanta gent hi ha participat fins ara en aquest programa de rehabilitació?
Era això, són quatre, hem fet dos grups de quatre pacients cada un, doncs en total hem tingut 8 pacients.
Ara esteu ja en fase final d'acabar amb aquests dos grups o en quin punt us trobeu?
És a dir, no, el programa continuarà. El programa de rehabilitació.
Però amb aquestes 8 pacients en concret ja s'ha acabat.
Ja està, ja és el que comentàvem, no? I hem vist hem repetit les proves, tant les proves que fem a l'inici com al final, i hem pogut, a part de rebre, diguéssim, l'input d'elles objectivament de que estan contentes, també ho comparem, no? Objectivament amb les proves, i amb les proves hem pogut veure doncs, com que totes han millorat en les proves objectives, que ja no és només la part subjectiva com la objectiva.
Ara estem fent, és a dir, les 8 setmanes fem un grup i quan acabem un grup comencem un altre. Hem sigut molt curosos i sobretot ara al principi que ens interessava que l'anàlisi sigui lo més real possible, és que aquestes 8 setmanes no hi hagi cap interrupció. Què vol dir això? Que l'estiu, ara el Nadal, no ho fem perquè clar, evidentment, no seria, hi hauria una discontinuïtat. Això no vol dir que a la millor una miqueta més endavant, si ho fem els dijous concretament a l'edifici de Sant Fèlix, vale? Que també és una especialitat en aquest cas d'otorrino, i a la millor no vol dir que a la millor, si un dijous és festa, un dijous, pues continuem. Però hem fet dos grups i hem mirat molt el calendari de cara a aquesta circumstància.
Si puedo añadir una cosa.
Sí, sí.
Tenemos la sensación de que nos quedamos cortos. O sea, la verdad es que yo creo que ha sido muy satisfactorio para todos, pero realmente no llegamos a toda la población que nos gustaría y la gente que lo querría hacer. Entonces vamos a seguir, por supuesto, con todo esto. Y estábamos pensando en darle formato a partir del año que viene a otra cosa que no va a ser una rehabilitación como tal, porque no podemos, pero hacer como una especie de talleres donde podamos abarcar a más gente y que aunque no sea un por lo menos enseñarles, darles unas pautas.
Donar quatre pautes perquè ells puguin anar fent a casa.
Sí, y que podamos llegar un poquito a más gente a la vez.
Perquè això
no es lo que nos gustaría, pero vamos a ir por ahí.
Si algú ens escolta, no? I diu, ostres, doncs a mi jo estaria interessat. Quin és el circuit en el nostre metge de capçalera primer que ens derivin? Com ho hem de fer això?
Clar, si algú considera que té una alteració de l'olfacte, ha d'anar a ser un metge cascarela i de cascarela, i si ho considera el metge en qüestió, fa una derivació perquè el visiti a nivell de l'especialitat d'otorrino. Llavors l'otorrino una vegada es fa, ho deriva a fer la prova, no? La prova de l'olfato i el gust, i llavors una vegada ja està fent la prova, pues, en funció del percentatge i tot això, pues, i si el pacient vol, perquè li expliquem evidentment que són 8 setmanes, en quin contingut i tal, sí que és cert que fins ara Són 8 pacients, és cert, però a los 8 jo que he fet les trucades i tal, els 8 pacients que seleccionem principalment la doctora Cardesín, la doctora Sansa, les 8 trucades que he fet, les 8 m'han dit que sí, de primera, no he tingut que anar a llista d'espera, no? que la tenim, no? Llavors és això, nosaltres també, clar, en lo del taller que deia la doctora Cardesín, igual que ho fem a ells, però una miqueta més, en 3 hores, lo millor, en comptes de 8 dies, és fer consells, consell per casa, posar detectors de fum i de gas, perquè clar, pot passar, i pacients que ens han dit que s'han deixat la clau del gas oberta i perquè ha vingut algú a casa.
Algú ho ha detectat.
I ho ha detectat. El tema també del menjar, clar, no s'ha d'apurar la caducitat, perquè a vegades en aquest cas, mentre sempre diem un iogurt un dia o dos després, ells, com no el gust ho tenen alterat, pot ser que no sigui adient, no? I com això, evidentment, a nivell de la seva higiene personal, i si té una alteració del gust, el consell per els aliments, a la millor posar, adreçar-los amb cítrics, si tenen mal sabor o sabor metàl·lic, en menjar xiclets sense sucre de menta o llimona. Aquest tipus de consells són consells que donaríem, que és el que fem, però una miqueta més resumit, com deia la doctora Carcini, aquest taller.
Per tancar, dèiem que moltes de les persones que acudeixen a consulta per aquesta pèrdua de l'olfacte és després d'haver patit la Covid, no? Heu notat un augment de les consultes per aquest motiu després de la pandèmia?
No. La verdad es que hemos vuelto a los tantos por cien de prevalencia de pérdidas de olfato de antes del COVID. Ese 2, 4, 10% que hay, no de pérdida total, pero de hiposmia, ¿no? Que son alteraciones del olfato, evidentemente se visualizó mucho con el COVID y subió muchísimo, sobre todo con las primeras cepas. Por eso también es verdad que tenemos mucha gente que es de los primeros años del COVID, el año 20, 21, y que es la que ha ido arrastrando durante el tiempo, que no habían recuperado. Las últimas, ¿no?, cepas del COVID ya ha traído mucha menos alteración, y yo diría que ahora en tantos por cien estamos hablando de que hemos vuelto a antes del COVID. Lo que pasa es que alteraciones del olfato hay por muchas más causas, y eso siempre decirlo, o sea, no, ni se rehabilitan todos de la misma manera, ni todos necesitan lo mismo. A veces hay causas pues o metabólicas o por otros virus o traumáticas, hormonales, que no tienen nada que ver y que necesitan también otra compañía diferente, ¿no?, y otro tratamiento diferente.
Doncs gràcies a tots tres per explicar-nos aquest servei de rehabilitació. Molt interessant, eh? Perquè és una cosa potser molt desconeguda, no? Molt invisible, perquè no se'n parla prou, i que molta gent, evidentment, n'està afectada. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies.
A tu, bon dia.